De cinema estarem parlant fins ben bé 11:45 amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Sí, sempre juguem a treure la catifa quan hem de comentar gales, premis. Avui és la catifa més vermella i més glamurosa perquè aquest cap de setmana, la matinada de diumenge a dilluns, tenim la gala de la 98a edició dels Oscars i tant el Miquel com jo ens vam comprometre a fer travessa, una mica emulant la travessa del Kubrick, que per cert, Miquel, encara hi són a temps els que s'hagin despistat o vulguin esperar l'últim moment, oi?
Sí, sí, tant. Fins diumenge a la nit podreu participar amb la travessa i teniu temps de fer-ho tant des de la web com a qualsevol dels dos cinemes. Agafeu la vostra travessa en paper, l'ompliu i la deixeu a les urnes.
9.000 persones, 9.000 acadèmics voten aquests premis Òscar. Havien estat polèmics anys enrere perquè no hi havia gent racialitzada, perquè hi havia poques dones... Tot això s'ha anat arreglant, no, amb els anys?
Sí, sí, correcte. Fa poc Oliver Lache va dir a la revuelta que cada vegada hi havia més brasilers, per exemple, i aquí d'aquí surt, per exemple, que l'any passat estigués nominada també a millor pel·lícula a Un estoy aquí, que finalment es va endur el de millor pel·lícula estrangera i que aquest any doncs estigui nominada La gente secreto també a millor pel·lícula.
No sabem què hauran votat, perquè a hores d'ara aquestes votacions ja estan dades i beneïdes, però nosaltres fem travessa, agafem les candidatures bàsiques d'aquesta travessa del Kubrick i ens mullem. Millor pel·li, quina creus que serà? Quina t'agradaria que fos, vaja?
Bé, millor pel·li, a mi personalment m'agradaria que fos Una batalla tras otra, perquè sincerament sí que considero que és la millor pel·lícula del 2025, o en el seu defecte La gente secreto, que de totes les altres possiblement seria la segona millor, tot i que també hi ha pel·lícules molt bones i que realment estan molt bé, com Los pecadores o com Martí Suprim, però són pel·lícules per gaudir-les, però pel·lícules que transcendeixin, jo crec que Una batalla tras otra.
La meva tria també és Una batalla tras otra. Millor director?
Doncs jo crec que sincerament ho mereix Paul Thomas Anderson per aquells plans espectaculars, Una batalla tras otra, sobretot la seqüència de la carretera. A nivell de planificació és brutal, o sigui que sincerament és qui més ho mereix.
Jo aquí estic dividida i com que Hamnet també m'ha agradat molt, doncs aposto per la millor direcció per Chloe Zhao per repartir una miqueta. Millor actriu?
Doncs millor actriu, bé, la majoria ja sabem qui guanyarà, però jo apostaria per Rose Byrne, per si podria tenir una patada en el seu paper de mare desesperada, de mare a qui la seva vida s'està ensorrant. Jo crec que és qui més ho mereix de les candidates.
Jo em decanto amb la majoria, Jesse Buckley, per Hamnet. Millor actor?
Doncs millor actor ho mereix Timothée Chalamet en el seu paper d'aquest buscavides, cara dura i estafador, però alhora tremendament carismàtic, a qui dona vida a Martí Suprim.
Aquí tornem a coincidir, Timothée Chalamet. Millor actriu de repartiment?
Doncs personalment em decantaria per...
Teyana Taylor?
Sí, Teyana Taylor, jo per també. Una batalla tras otra, sí.
També està magnífica. Millor actor de repartiment?
Home, Sean Penn. Això em pena en el paper dels,
no has dubtat ni un moment.
Del supremacista blanc, que és que sincerament es roba el show.
Ara em fas dubtar, eh? És veritat que està molt i molt bé. Jo havia apuntat Stellan Skarsgård de valor sentimental per
sí.
Donar una mica de
bueno,
joc.
Sí, també té una trajectòria que mereix ser reconeguda amb un Oscar, però bueno, em sembla que aquest any no serà ben bé el moment encara.
Millor pel·li internacional?
Doncs sincerament s'ho mereix Sirat. Tot i que...
El cor, oi?
Sí, Sirat, però bueno, però també hi ha, com a segona opció, hi ha La gente secreto, que també és una gran pel·lícula.
A mi m'agradaria que guanyés Sirat, és clar, però també penso que guanyarà o Valor sentimental o Agente secreto, oi?
Sí.
Tenen molts més números.
Bueno, té més pinta la primera, Valor sí? sentimental, sí.
I jo m'he plantat aquí, tu has fet encara alguna opció més, oi?
Sí, correcte. Millor guió original, les nominades Blue Moon, Un simple accidente, Martí Suprim, Valor sentimental, Los pecadores. Personalment em decantaria abans per Blue Moon, de Richard Linklater, que és una pel·li que jo crec que està excel·lentment escrita, els diàlegs són formidables. Millor guió adaptat, Una batalla tras otra, seria el meu Oscar a millor guió adaptat, perquè qui hagi intentat llegir a Thomas Pynchon és realment difícil d'adaptar i encara més difícil de llegir. i Paul Thomas Anderson ho ha fet dos cops, amb la qual cosa encara té més mèrit. Millor pel·lícula d'animació, bueno, aquí no puc jutjar tant perquè no n'hi ha tantes que hagi vist, però potser podríem dir que la cosa estaria entre Arco i Little Amélie, tot i que tots sabem la que guanyarà, que ha sigut el gran fenomen de Netflix, Les Guerreres K-Pop, però potser apostaria per Arco o Little Amélie. I finalment, millor música, guanyarà Los Pecadores, i sincerament crec que s'ho mereix, perquè la música és que és la pel·lícula.
És la nostra travessa. Jugueu, feu la vostra. Si voleu fer la del Kubrick, hi ha temps fins diumenge. I la matinada de diumenge a dilluns sabrem què han decidit aquests 9.000 acadèmics. Anem a xafardejar la cartellera, que arriba intensa. Amb què comencem?
Torrente Presidente.
Todo empezó con un hombre.
Torrente.
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 Un hombre que aprendía a moverse entre los poderosos hasta proteger al propio estado.
Aquí la pregunta és, es pot promocionar una pel·lícula sense tràiler, sense explicar de què va, sense que la crítica l'hagi vist abans i pugui opinar? Doncs la resposta és que sí, no? Perquè és el que està fent Santiago Segura.
Sí, sí, correcte. Si et diu Santiago Segura, es pot fer absolutament tot això. I la veritat és que la pel·lícula tampoc necessita una promoció, perquè amb el simple títol, que és Torrente Presidente, ja està venuda. Amb la qual cosa, doncs bé, doncs, és pràcticament... Aquest tràiler que heu sentit és pràcticament l'únic que veurem de la pel·lícula abans de l'estrena, ja que no mostra cap imatge.
Zero
simplement...
pistes, és ell.
Sí, sí. Només recopilar imatges de les pel·lícules anteriors. Y un avís, que el 13 de marzo elecciones, Torrente Presidente, vuelve la vergüenza del cine español.
Clar, dius, no fa falta, perquè tothom coneix Torrente, però fa 12 anys de l'últim Torrente.
Sí, sí, correcte. L'última va ser el 2014, el setembre, si no recordo malament, octubre del 2014 es va estrenar. I això, i des de llavors, bueno, Santiago Segura va fer un gir amb la seva carrera, va fer Padre no hay más que uno y a todo tren destino Asturias, Padre no hay más que uno la va allargar fins la cinquena, i l'estiu passat ja ens vam començar a preguntar si havia arribat el moment de que tornés José Luis Torrente, i la resposta la vam tenir al cap de dos mesos només, a l'agost, quan es va filtrar una imatge on sortia ell caracteritzat com el personatge amb un balcó, fent un míting per un partit d'extrema dreta, i bé, i que confirmava, doncs, que s'estava preparant la nova entrega de la saga.
Segura ha explicat que ho ha plantejat d'aquesta manera perquè vol que els primers a veure la pel·lícula siguin els fans, el públic, i no pas els crítics, però al final és el rei del màrqueting i és una gran jugada el que ens està colant, no?
Sí, sí, total. Ha sigut una estratègia de màrqueting brutal, genial. A més, es veu que ja havia venut la pel·lícula com 150.000 entrades, si no recordo malament. I sens dubte arriba com a gran candidata a ser una de les la pel·lícula amb més recaptació de l'any o una de les que facin més recaptació d'aquest any.
Torrente Presidente, la número 6 de la saga. Què més estrenem?
Àguiles del Cairo.
Madame Suzanne, Georges Famy.
Hola.
¿Eres actriz como tu padre?
No es mi padre. Solo somos amigos.
¡Qué maravilla!
Hay una oferta del ejército. Quieren que interpretes al número uno.
No trabajo para el régimen.
Nadie le dice que no a esa gente.
Oiga, ¿qué quiere? ¿Es su hijo?
Que vaya con cuidado.
Has hecho lo correcto.
Amenazaron a mi hijo, Fauci.
A todos nos llena de orgullo ver cómo encarna al hombre al que admiramos. El ministro de Defensa y su esposa.
Esto es zona restringida, un campo de minas.
Estás entre amigos. Somos el escudo que protege el país.
Àguiles del Cairo, la pel·lícula que tanca aquesta trilogia del Caire.
Sí, sí, correcte. Tariq Saleh, que és un director suec de Pares Egipcis, havia fet dues pel·lícules anteriors, El Cairo Confidencial i Conspiración en el Cairo. El Conspiración en el Cairo es va presentar al Festival de Cannes i va guanyar millor guió en el seu moment. I aquesta, Àguiles del Cairo, que tanca la trilogia, també es va presentar l'any passat a Cannes, i el nexe en comú de les tres pel·lícules doncs és aquest actor Fares Fares, que aquí dona vida amb un actor, l'actor més adorat d'Egipte, que bueno, rep una oferta de les altes autoritats, d'aquelles que no es poden rebutjar, on el pressionen perquè faci una pel·lícula afí al règim egipci, i de mentre doncs comença un romanç amb la dona de la persona que s'encarrega de supervisar el projecte.
Un general, ni més
sí,
ni menys.
Sí, un general, a més a més. I bé, i encara que ell ho faci de mala gana, doncs aquest paper li pot suposar passar a convertir-se en una de les persones més poderoses del país. I bé, bàsicament, doncs, es veu que Tariq Saleh, amb aquesta trilogia, porta temps explorant el que passa a l'Egipte a través del cinema de gènere, del thriller, del neo-noir, del que seria el cinema de gènere en general. I bé, i aquí doncs es veu que llança una gran pedrada de denúncia cap al règim.
Sí, cap al president, el Sisi.
Sí, sí. I bé, i que, bueno, que es veu que ha anat parlant doncs de l'evolució que ha patit el seu país al llarg dels anys, i es veu que ara doncs ja ha arribat a un punt on l'Estat exerceix una violència que provoca autèntica por, deixant entreveure que arriben al punt de llançar persones vives des d'avions en ple vol, a l'estil de la dictadura argentina. I sobretot, però de totes maneres es veu que ho fa sense renunciar gaire a la comèdia. O sigui, que la comèdia està allà, sobretot una seqüència amb una visita a una farmàcia, que es veu que té aquest punt còmic, però sí, en general una pel·lícula la mar d'interessant que ens mostra aquesta situació política que s'està vivint.
Més sarcàstica i àcida que les dues anteriors, potser, no?
Sí, 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 les dues anteriors ja eren més serioses. Aquesta té més aquest punt còmic, podríem dir.
I una altra estrena d'aquest cap de setmana.
Sí, El testamento d'en Lee.
Para los recién llegados, poco acostumbrados a que predique una mujer, acercaos más.
El Espíritu de Cristo se encarnó en un hombre, pero ha reaparecido para cumplir la promesa del segundo advenimiento como mujer. Nuestra madre, Anu.
He visto al pueblo elegido esperándonos en América. Plantaremos un árbol gigantesco de profundas raíces.
Pel·lícula difícilment classificable, El testamento d'Ann Lee.
Sí, sí, pel·lícula inclassificable, com la seva protagonista, l'Ann Lee del títol, a qui dona vida Amanda Seyfried, que havia estat nominada al Globus d'Or a millor actriu de comèdia o musical, perquè aquesta pel·lícula és un musical, i qui hi ha al darrere, doncs, la noruega Mona Fassbold, que és ni més ni menys que la dona del director de The Brutalist, Brady Corbett, amb qui coescriu el guió. Ja van coescriure junts The Brutalist i ara coescriuen junts aquesta.
Només això ja...
Sí, sí, això hauria de ser un al·licient.
Obre les portes.
Sí, sí, això hauria de portar a sales amb tots aquells que els agradi el cinema més autoral. I bé, i doncs aquí doncs han fet un musical catàrtic, podríem dir d'alguna manera, on es veu que Amanda Seyfried fa un autèntic tour de force actoral en aquesta pel·lícula, doncs, sobre una líder religiosa que va aixecar una comuna als Estats Units al segle XVIII, i que bé, que era contrària a les relacions sexuals, però tot i així va arribar a tenir 4 fills, dels quals cap va arribar a l'any de vida, amb la qual cosa es veu que va augmentar una mica més la seva condició de bueno, va defensar encara més el celibat. I bé, i es veu que brilla a gran altura en la seva escrupolosa recreació de l'època. La SER diu que és impressionant de principi a final, però és una pel·lícula d'extrems, comentàvem abans de microtancat, d'aquelles que o t'agraden moltíssim o et semblen hipnòtiques i poderoses, o, bueno, o simplement doncs, trobes que el musical l'acaba aixafant la resta de la pel·lícula, com comentava El País.
Sí, he trobat una crítica que deia que si has de dir alguna cosa negativa, perquè la crítica era favorable, és que esgota i jo coincideixo que el tràiler, que és un minut i escaig o dos, esgota.
Esgota, però és això.
És molt intens.
Sí, diuen que esgota, però no se li pot negar doncs aquesta força que té i encara menys la força de la interpretació d'Amanda Seyfried en una pel·lícula que, a més, han rodat amb 70 mil·límetres, igual que The Brutalist.
Té molt bons números musicals, destaca també la banda sonora original, un repartiment entregadíssim, és, en definitiva, una proposta arriscada, original i diferent, aquest Testamento de Ang Lee. Què més proposes veure?
La hija pequeña.
Salut, Antoine.
Salut, ma fille.
Ça va, Yama?
Ça va.
Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille depuis tout à l'heure, tu sers à rien.
Je vais faire comment plus tard avec ton mari, tu
ne seras pas là. Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde.
Lui, alors? Don't feel like me now. Going way down south. Won't try to explain now. I'm by myself. Comment t'as su que tu préférais les femmes?
Je suis tombée amoureuse, en fait, d'une de mes copines au lycée. Banal. Tu sais pas encore.
En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane. Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes.
L'homosexualité est quelque chose de prohibé. L'instinct de l'homme, c'est d'être attiré par les femmes, et l'instinct des femmes, c'est d'être attiré par les hommes.
Una pel·li francesa que ha estat tot un fenomen social al país veí.
Sí, sobretot pels temes que toca, que es veu que és el de sentir-se... Bé, el de sentir-se atreta per altres dones amb una cultura com la cultura musulmana que no ho permet. I justament aquí és on entra el dilema de la protagonista, la Fàtima, que té 17 anys, i bé, i doncs descobreix que sent atracció per les dones, però que la seva cultura, la seva família, que és franco-algeriana, doncs no li permet.
Viuen a la Banlieue, no?
Sí,
de nou, una pel·lícula ens transporta a aquests barris perifèrics parisencs.
Sí, ens transporten a la perifèria de París, però la pel·lícula es veu que carrega sobretot el pes de la trama, el pes carrega tot el seu pes en la protagonista Nadia Meliti, que dona vida al personatge principal, la Fàtima, en aquesta pel·lícula que va guanyar el Premi a Millor Actriu al Festival de Cannes l'any passat i que, bueno, que per encàrrec de la productora, doncs amb la directora, que justament també és actriu i havia actuat en pel·lícules del director tunisià Abdelatif Kechiche, amb qui també s'ha comparat molt aquesta pel·lícula. Doncs bé, doncs justament aquí es veu que ofereix una grandíssima interpretació i que té diversos moments memorables, entre ells doncs una escena de sexe parlat que no oral, diuen.
És una meravella i un delicat drama queer, aquesta Hija Pequeña. Què més estrenem?
El Arquitecto.
Monsieur le président de la République.
Alors, qu'en pensez-vous?
C'est très beau. Qui en est l'architecte, monsieur le président?
Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense.
Boum. Yeah.
Qu'avez-vous construit dans votre carrière?
Ma maison et 4 églises.
Alors allons vite et faisons bien.
Qui és aquest arquitecte que dona títol a la pel·lícula, Miquel?
Doncs el Johann Otto von Spreckelsen, que era una figura
nòrdic,
real.
Nòrdic, no?
Sí, correcte. Un professor d'arquitectura danès que fins llavors només es veu que havia construït la casa seva i 3 capelles petites i que el 1983, amb un concurs d'arquitectura organitzat pel que era el president de la República Francesa en aquell moment, Mitterrand, doncs va acabar sent el guanyador per sorpresa, ningú el coneixia, i se li va encarregar la construcció de l'Arc de la Défense de París. I bé, i aquí doncs es veu que es reuneix un repartiment excel·lent. Clar, és Bank, el protagonista de The Square del Ruben Östlund, Palma d'Or al Festival de Cannes, dona vida a l'arquitecte titular, Sidse Babett Knudsen, la seva dona, l'actor Michel Faux, interpretant el paper de Mitterrand. Doncs bé, doncs ens porta als anys 80, sense caure en els clitxers de l'època. Diu La Vanguardia que és una mica un thriller arquitectònic, tot i que hauríem de veure si es correspon amb aquesta definició, però es veu que un dels encerts justament és donar-li a la pantalla un format quadrat en conjunció doncs, amb l'edifici que s'està retratant.
Que bona, com l'Arc de la Defens.
Sí, sí, correcte.
Que bo.
Sí, sí.
Diu Fotogrames, per fans de pel·lícules sobre ètica professional. En destaquen el repartiment coral i sobretot ens diuen no penseu que és un biòpic convencional i no aneu a veure'l perquè no us interessi l'arquitectura, perquè va molt més enllà, com ens deies.
Sí, sí, correcte. Es veu que realment val molt més la pena del que aparenta la proposta.
I l'última estrena?
No te queda otra.
Plaza 77 y 76. Es perfecto.
Ay, pensé que no llegaría nunca.
Pero no.
No.
Antoine Toussaint.
No.
Tengo su cara tatuada en la espalda. No llego a tanto, pero me gustaría, para que viera cuánto lo admiro.
Me gustaría estar tranquilo.
Me encanta su voz.
Bienvenido a Suiza, señor Toussaint.
Tanquem aquesta trilogia d'estrenes franceses amb una comèdia.
Sí, sí, una comèdia, però a més es veu que és una comèdia d'aquelles comèdia, no de les comèdies tristes franceses que també n'hi han. Seria com l'altra, la contrapartida. Però no, aquesta és una comèdia d'aquelles que de bon rotllo, sobre, doncs bé, doncs una dona que en un tren a Ginebra es creua amb el seu ídol, Antoine Toussaint, una gran estrella de la cançó francesa que justament se'n va a Suïssa per assistir a una clínica de suïcidi assistit.
Ha decidit acabar amb la seva vida, no?
Sí, sí, definitivament ha decidit acabar amb la seva vida. I aquesta dona, doncs, està disposada a impedir-li a tota costa. En una pel·lícula que es veu que no busca una altra cosa que entendrí, i el millor, doncs, justament és aquesta parella protagonista, però sobretot l'actriu protagonista Valérie Le Mercier i les seves capacitats per, bueno, les capacitats del seu personatge més aviat per treure de polleguera a tot bitxo vivent, diuen.
Molt intensa, sí.
Sí, sí, de tan insuportable que es veu que arriba a ser aquesta dona. Però bé, es veu que els embolics tenen gràcia, bueno, que l'argument va cap a allò entranyable, cap a tocar la fibra però sense acabar de ser del tot trista. I bé, i que justament doncs és grata, positiva, vitalista i amb aquell punt de cinisme que burla el drama, diu l'ABC.
I a més posa en solfa l'eutanàsia, que també està bé.
Sí, sí, també el tema de l'eutanàsia no el deixa de banda i també se'l planteja de manera més seriosa, però sense això, sense renunciar a la comèdia.
Doncs anem acabant. Dóna'ns data d'aquestes estrenes, si teniu ja la seva programació prevista, i acabem mirant la cartellera de les Asi del Kubrick.
Sí, doncs Torrente Presidente ja la teniu avui mateix al Kubrick d'estrena, la gran estrena de la setmana. Després, el Testamento d'en Lee, s'havia parlat de fer-la al Kubrick perquè és un musical, però si no la farem, potser la fem de dijous divendres a la Asi. La hija pequeña també la farem a la Asi, no sé si de cap de setmana o de dijous divendres, ho hem d'acabar de parlar. I l'arquitecto, doncs, havíem parlat o de fer-la al Kubrick o a l'Assassí, però també està també hi ha bastanta previsió de fer-la. I No te queda otra també pot ser una bona aposta de cap de setmana a l'Assassí. I res, us esperem avui a les 9 a l'Assassí, última sessió de Sorry Baby, en versió original subtitulada, en col·laboració amb l'Ajuntament pel 8M. I després, al cap de setmana, us esperem amb Sin Conexión, de Bradley Cooper, en versió original i doblada al castellà, amb Will Arnett i Laura Dern. El Fenomen Balandrau tindrà continuïtat una setmana més, tres passis més.
Si encara
no, si encara no l'heu vist, la podeu recuperar dissabte, diumenge i dimecres. I al Kubrick, doncs, us esperem amb la gran estrena de la setmana i sembla ser que una de les estrenes del cine espanyol aquest any, que és Torrente Presidente.
Augures cues com a Balandrau?
Bueno, s'haurà de veure, perquè són pel·lícules per dos tipus de públic molt diferents, però sí que serà una... Jo crec que sí que hi ha molta gent que té ganes de veure-la.
Gràcies, Miquel. Bon cap de setmana i bons Oscars.
Igualment. Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Bisbal del Penedès obre els pressupostos participatius més enllà dels veïns. Qui tingui vincles amb la Bisbal del Penedès ja pot presentar propostes per incorporar els pressupostos fins al 29 de març. En aquesta nova edició dels pressupostos participatius, l'Ajuntament destinarà 80.000 euros per a projectes proposats i decidits per la ciutadania. Podrà participar-hi qualsevol persona que visqui, treballi o tingui algun tipus de relació o vincle amb la Bisbal del Penedès. Durant una sessió informativa, els veïns es van començar a generar propostes de manera col·lectiva. Les propostes passaran per una fase d'anàlisi tècnica per part de l'Ajuntament per valorar-ne la viabilitat. Posteriorment, en una jornada participativa prevista per al mes de juny o juliol, els veïns podran escollir els projectes finalistes. La Liga de Vilafranca celebrarà el seu centenari amb un seguit d'actes que duraran fins l'octubre. Els integrants del Ball de la Liga han presentat el programa d'actes que duran a terme des d'aquest mes de març fins l'octubre per celebrar el centenari de la Liga de Vilafranca. La programació del centenari està pensada per a tot tipus de públic i per apropar la figura de la Liga a tothom. La vigília de Corpus, que se celebrarà el 3 de juny, coincidirà amb el dia que es va estrenar la Liga fa 100 anys i per això la figura hi participarà. Gelida celebrarà la Festa de l'Esport el 19 d'abril amb activitats per a tota la família. Gelida acollirà el pròxim diumenge 19 d'abril una nova edició de la Festa de l'Esport, una jornada pensada per fomentar l'activitat física i el lleure familiar. L'esdeveniment tindrà lloc de 11:15 a 2:15 al camp de futbol municipal. Durant el matí, infants i famílies podran gaudir de diverses activitats esportives i lúdiques, com una Extreme Race, una cursa d'obstacles, un circuit de karts ecològics, futbolí humà, la zona Aventura Kids i castells inflables, a més d'una ludoteca. La iniciativa vol oferir un espai de joc i convivència al voltant de l'esport, convidant els participants a moure's, jugar i gaudir d'una jornada festiva en família. Crida per fer de monitor al casal d'estiu de Torrelles. Des del 15 de març i fins al 15 d'abril, totes aquelles persones interessades poden presentar sol·licitud per treballar com a monitor o monitora del casal d'estiu de Torrelles de Foix a les oficines municipals de l'Ajuntament. Són requisits bàsics viure al municipi, tenir el títol de monitor o monitora de lleure o director o directora de lleure, ser major d'edat, tenir el certificat negatiu de delictes sexuals, tenir experiència amb infants o joves i disponibilitat durant tot el casal, els mesos compresos entre finals de juny i principis d'agost.
Penedès en xarxa.
Els divendres acabem la setmana difonent el patrimoni de les nostres comarques amb la secció Territori Penedès. Avui coneixerem l'església de Sant Valentí de les Cabanyes, inclosa a l'inventari del patrimoni arquitectònic català.
Territori Penedès.
Construïda al segle XIII, l'església romànica, antiga parròquia de Sant Valentí de les Cabanyes, és l'edifici històric de major interès del municipi. Posteriorment, es van afegir capelles als laterals de la nau principal i es va refer el campanar de cadireta. A més, dins d'aquesta església es conserven pintures murals que daten de finals del segle XIII i principis del XIV. Les de Ponent es situen cap a l'últim terç del segle XIII, contemporànies a la construcció de l'església. I les pintures del nord-est es situarien durant la primera meitat del segle XIV. Descobertes l'any 1973, van ser restaurades per primer cop pels alumnes del curs de restauració de pintura mural de Sant Cugat del Vallès l'any 1980. A les pintures del mur de Ponent s'hi pot veure un programa iconogràfic que descriu les penes del purgatori, la possibilitat de salvació i avisa els fidels contra els perills de la mort sobtada. Actualment, l'església es pot veure amb dos tipus de visita, guiada i teatralitzada, on es repassa la seva història medieval a través d'un espectacle audiovisual en format de mapping.
Territori Penedès.
Jo em dic Marc Giovanni Fernández, sóc llicenciat en Història, he treballat en diversos camps de la difusió de la cultura, des de l'arqueologia fins a la documentació. Des de fa un temps estic treballant com a guia en les visites tematitzades, teatralitzades, que proposa l'Ajuntament de les Cabanyes en l'entorn del conjunt patrimonial de Sant Valentí de les Cabanyes, l'església original que va donar nom al poble i que té i conserva un patrimoni molt, molt interessant. El conjunt patrimonial, l'espai de l'església de Sant Valentí de les Cabanyes, l'església original, tenim menció que va ser una de les primeres comandes de l'Ordre de l'Hospital de Sant Joan, que era una iniciativa religiosa i militar, era una ordre, semblant als templers, segurament us sona, i que tenia unes funcions de cura, dels viatgers que anaven a Terra Santa i també de participació en els diversos combats bèl·lics que van existir des del segle XI en terres al voltant de Jerusalem. No? La qüestió és que aquesta ordre va ser beneficiada per podríem dir les personalitats, l'elit catalana dels comtats catalans i de la Corona d'Aragó, i justament l'emplaçament on trobem l'església es considera una de les primeres comandes, és a dir, un dels primers establiments d'aquesta ordre en el territori que avui és Catalunya. I pràcticament des de principis del segle XII ja tenim constància dels primers comanadors hospitalers en terres de les Cabanyes. Tot i així, el que sabem és que aquesta església està situada damunt d'unes antigues runes que pràcticament ens porten a l'època imperial romana. De manera que podríem dir que allà tenim una superposició d'estrats arqueològics que ens documenten una certa continuïtat en l'emplaçament. Des d'època romana, després un abandonament, després una recuperació, tot molt marcat pel que van ser els embats històrics que es van viure, sobretot des de finals del segle VII i el que és l'entrada de l'expansió de l'islam en la península ibèrica, i el que podríem dir és la regressió de la línia de frontera entre cristians i musulmans, que a partir del segle XI té aquí al Penedès un dels seus principals rings, per entendre'ns. Bé, geogràficament, l'església de Sant Valentí de les Cabanyes es situa en el que és conegut com la Depressió Central, aquí a Catalunya. Heu de pensar que aquest és un espai que limita el que són l'àrea costanera i l'àrea muntanyenca del territori, i una zona en la que històricament pràcticament podem imaginar que hi ha passat tothom, oi? I això li ha donat un caràcter ric a nivell patrimonial, a nivell històric, a nivell de processos socials, culturals i humans, i el fet que hi hagi una superposició d'etapes històriques que es poden documentar materialment, li dona una importància cabdal, no? Bé, en quant a personalitats que estan relacionades amb el procés constructiu del que avui conservem a Sant Valentí de les Cabanyes, ens podem remuntar, com us deia, a la instal·lació d'una vila romana, per tant, un emplaçament d'hàbitat on vivia gent, però on també s'hi treballava, on també es tenia cura d'àrees agrícoles al voltant i d'activitats també podríem dir ramaderes, lògicament, també de manufactura, de tèxtils, bé, una mena doncs, de centre productiu i de residència, que seria aquesta Vila Romana, que s'ha documentat amb l'existència d'un bonic mosaic i pertanyent a l'època imperial, principi de l'època imperial. Falta saber més sobre aquesta vila, però podríem dir que l'espai doncs, està relacionat amb el que és el creixement de totes aquestes unitats de vida i d'explotació agropecuària fora dels centres urbans que en l'època romana van florir justament en aquests primers segles de l'època imperial. Posteriorment, tenim l'emplaçament del que és una primera església romànica, que estaria situada més o menys a mitjans del segle XI, en un moment en el qual el Penedès doncs és terra de frontera, terra de marca, que en dèiem, no? D'aquí segurament algú ja li ve al cap doncs, algun topònim del Penedès que porta com a cognom la marca, no? La marca vol dir frontera. Frontera, tal com ho deien els administradors de la Cort Franca, que eren, d'alguna manera, qui havien construït allò que en deien la marca hispànica, no? De l'altra banda, els musulmans, que potser també és bo saber-ho, n'anomenaven d'una altra manera. Ells en deien At-Tarh. At-Tarh. I, a més, allò per ells volia dir frontera, i la denominació total era At-Tarh al-Ala, és a dir, frontera superior. Per tant, el Penedès era una frontera, una marca, un At-Tarh, i alhora és un espai, doncs, de lluita, no només entre dues cultures, sinó també dins del que és l'estatus de poder comtal en aquell moment, perquè tothom segurament haurà sentit de parlar de la revolució feudal, del Mir Geribert i dels diferents senyors de la marca que s'aixequen contra l'autoritat comtal. Per tant, aquest seria un primer vestigi del que seria el conjunt eclesiàstic. I l'església que avui tenim, a la qual hem d'imaginar-hi també un hospitalet, perquè l'Orde de Sant Joan, l'Orde dels Hospitalers, es dedicava a tenir cura justament d'un espai fronterer on podia donar-se doncs, tota aquesta logística, tota aquesta, podríem dir, situació, que és la de ferits, la de visitants, la de viatgers, malalties, etc. Doncs aquesta església ja la ubicaríem un segle i mig més tard, pràcticament ja en el segle XIII, moment en el qual també s'han datat les fantàstiques pintures o les restes de pintures que s'han conservat.
Doncs soc la Maria Olalla, regidora de Cultura i Promoció Turística de les Cabanyes. Fa 3 anys que soc regidora i des de l'inici un dels objectius principals ha estat donar un impuls al nostre patrimoni i especialment al conjunt històric de Sant Valentí, seguint la línia iniciada ja anys anteriors, però fent un pas més. Fins a finals del segle XIX, Sant Valentí es va mantenir com una església de culte del nostre poble, però el bisbe Torres i Bages, que era fill de les Cabanyes, va ser el promotor de la construcció de l'actual església parroquial per acostar el culte doncs, a el que seria el nucli urbà. I això va fer doncs, que, d'alguna manera, l'església de Sant Valentí quedés pràcticament abandonada. Vam estar en perill, va estar en perill durant un temps, fins que a finals del segle XX doncs, el consistori va tenir la voluntat d'iniciar la seva reconstrucció i recuperar aquest element doncs, tan identificatiu del nostre poble i de tot l'entorn. L'església de Sant Valentí va ser un element molt important durant la història medieval de les Cabanyes i de la comarca, i aquest esplendor s'està recuperant amb totes les accions que s'estan duent a terme els últims anys i les inversions que s'han pogut fer també gràcies a subvencions rebudes d'ens supremunicipals que han permès d'alguna manera restaurar i tornar a posar en valor aquest indret.
A veure, el fet de construir una nova església més gran, més a prop també de l'activitat humana, econòmica del poble, i fer que Sant Valentí quedés doncs, molt relacionat amb el cementiri del poble, fa que també aquest espai que ja va ser podríem dir, abandonat en funcions principals litúrgiques a l'hora de la nova construcció de l'església més moderna, efectivament ha anat deteriorant tota la seva estructura. Sobretot perquè també s'ha utilitzat per altres usos, magatzems i corrals i altres usos que no és específic d'aquest espai. Això ha passat en moltes altres esglésies al llarg del temps, no? Sobretot en relació als canvis ideològics que hi ha hagut a partir de la segona meitat del segle XIX, de la segona meitat del XIX, i les guerres que hi han tingut espai, no? Les guerres carlines han transformat moltíssim el patrimoni a nivell general de Catalunya, destruint-los, canviant-li els usos, i d'alguna manera fent perillar aquest patrimoni, lògicament. Tot i així, des dels anys 70, si no recordo malament, es va iniciar una tasca molt important, anys 70 del segle XX, es va iniciar una tasca important de recuperació de tot el que és el patrimoni pictòric. Allà es descobreixen aquestes pintures del segle XIII i s'inicia un procés de restauració que pràcticament arriba fins a dia d'avui, no? La troballa de les restes del mosaic romà i poquet a poquet la construcció d'un programa de protecció i de difusió a través d'una sèrie de visites que ja fa temps que s'estan fent, i mantenir i recuperar, que sigui possible, la major part de patrimoni que es conserva encara.
Un cop restaurat, l'objectiu seria tirar endavant iniciatives que obrin l'església al poble, als nostres veïns, però també a la comarca i als visitants en general. Per aquest motiu, precisament, s'han posat en marxa, per una banda, la musealització de tot aquest espai, d'aquest nucli històric, amb tòtems informatius i codis QR que parlen des de la vila romana anterior a l'església romànica de Sant Valentí i posterior a l'època medieval i ordre dels hospitalers, amb un màping també molt interessant dins de la capella i una reproducció del que són les pintures murals, que són unes pintures romàniques de finals del 13 a principis del 14, amb una pantalla interactiva per als més petits o per a famílies i joves. Posteriorment es van introduir les visites guiades i aquest 2026 tenim 4 visites teatralitzades molt recomanables per a famílies, escoles i centres educatius de secundària, ampliant aquesta proposta turística. El calendari de visites el podeu consultar a la web de l'Ajuntament de les Cabanyes, a la plataforma Festa Catalunya i també a la web de Turisme Penedès. Actualment és un espai obert on fem de tot, exposicions, concerts, nits poètiques i fins i tot algun dia celebrem l'hora del conte amb els més petits del poble. També hem treballat conjuntament amb l'escola a través d'un projecte comunitari amb l'objectiu de que les famílies coneguessin el nostre patrimoni a través dels infants i que sigui un espai que s'ho sentin seu. A més, celebrem un festival que enguany serà la tercera edició, es diu Vilantí, i és un festival de música i vi que té com a escenari aquest entorn. Cada vegada tenim més visitants aquell dia. Aprofitem també per obrir l'espai a tothom que el vulgui visitar, i el dia 9 de maig de 2026 us esperem a tots per degustar diferents referències de vi de 12 cellers del Penedès i gaudir de grups musicals per a totes les edats. Aquest any ho allargarem amb una sessió de DJs, també, i incloem altres novetats com tastos clandestins, passejades per l'entorn amb carruatges de cavalls, sopars, maridatges i moltes coses més, que ho deixem ja com a factor sorpresa.
Personalment, el que sempre m'ha impressionat més són les pintures. Les pintures que hi ha a Sant Valentí realment són un tresor. Són un tresor. Per això, en aquests anys 70, quan es van redescobrir, perquè, clar, són pintures que... Hem de pensar que moltes vegades el gust per a aquest estil que avui nosaltres posem en un nivell molt alt, no? Que pugui ser el romànic, pugui ser el gòtic, aquestes coses. Això arriba un moment al llarg de la història de la humanitat que passa de moda. Igual que ha passat de moda no sé, qualsevol de les modes que us podeu imaginar del temps anterior, no? I això què passa? Què vol dir? Doncs que la gent pinta a sobre, la gent hi posa mobles a sobre, estem podríem dir, no fars, però sí que és molt habitual, doncs, de trobar altars romànics coberts per retaules gòtics. Per què? Doncs perquè el romànic va passar de moda en un cert moment, no? I avui podríem dir que, si no fora pel Manac i totes les activitats de recuperació del patrimoni, també aquest tipus d'estils estan superats, no? Bueno, què passa? Clar, l'important de la troballa d'aquestes pintures és que en moltes ocasions les pintures no només són una mostra tècnica molt important, sinó que també són una mostra del pensament de l'època. I aquí és on un se n'adona que no estem tan lluny, a vegades. Quan parlem de tècniques, potser sí que estem lluny. Materials, potser sí, no? Podríem dir, cronològicament, també estem lluny. Però a vegades el pensament, que es plasma en aquestes pintures, el relat que hi ha en aquestes pintures, no és un relat tan llunyà amb nosaltres, amb el nostre dia, amb les nostres preocupacions, amb les nostres inquietuds, desitjos. I això és el que m'interessa i em frapa realment, perquè aquelles pintures parlen del bé, parlen del mal, però també parlen de l'amor. Un amor, podríem dir, universal, entès no com una possessió, sinó com una solidaritat amb els altres. I jo penso que és un missatge que intento sempre donar en les visites que val la pena rescatar, no?, d'aquestes parets del segle XIII, perquè, si ja ho deien els Beatles ara fa un temps, tot el que necessites és amor, jo penso que avui en dia tampoc és que ens en sobri. Mira, jo de recomanació final en faré dues. La visita al castell de Penyafort, al seu recinte, també les visites que hi ha al voltant del parc, lògicament, perquè el castell de Penyafort està en un espai que és el Parc del Foix i per si mateix explica molts processos històrics. Jo penso que és una visita que us sorprendrà, al castell de Penyafort. I l'altre espai és el castell de Sant Martí Sarroca, perquè parlant de frontera, parlant de marca, parlant de Tar i de repoblament, el castell de Sant Martí Sarroca és un dels grans castells que representa tot això i també tot aquell procés de la revolta feudal. Per tant, serien les meves dues recomanacions. Castell de Penyafort i el castell de Sant Martí Sarroca.
A mi, personalment, és un entorn que en general m'encanta. L'interior té alguna cosa que és molt especial i que et transporta realment a èpoques passades, i l'exterior és inspirador, sobretot perquè està envoltat entre vinyes. Per tant, no et podria dir res en concret de què és allò preferit per mi, sinó que tot en el seu conjunt té aquest encant. Com he dit abans, vam fer un projecte comunitari amb l'escola i em va impressionar molt que els nens i nenes es van implicar tant en aquest projecte fins al punt de que sabien moltes més coses de la història que jo fins i tot es coneixia, no? Llavors és molt maco veure com s'ho fan seu. Cap visitant queda indiferent quan visita aquesta joia del romànic, sobretot perquè molta gent de la comarca desconeix de la seva existència al Penedès. Per tant, animo a tothom que vingui i es deixi sorprendre tant de l'entorn com de l'interior de l'església. Com a recomanació final, els visitants que vinguin a les cabanyes poden gaudir d'un entorn tranquil i molt maco, poden fer un vol caminant o en bici entre vinyes i acabar amb una visita a Sant Valentí. I si encara tenen ganes de conèixer més el nostre poble, també poden fer un vol a través de la ruta dels tresors de les cabanyes, on coneixeran les curiositats i la història d'alguns edificis que també són emblemàtics al nostre municipi. Per acabar, poder fer una parada i fonda en un dels nostres establiments i que no deixin de comprar, sobretot, el pa a Cal Roc, que és un autèntic forn de llenya dels pocs que queden ja també a la comarca. Stay.
leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrow. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? Make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning.
El Penedès en xarxa se'n va de cap de setmana. Us diem adeu, acomiadem aquest divendres, tot recordant-vos que si voleu repescar les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana, les propostes de cap de setmana, de Gent del Detall, o les recomanacions teatrals de la Clara Cols, les trobareu al nostre podcast, així com aquest Territori Penedès amb el qual tanquem sempre la setmana. Amb Easy, fàcil, posem-ho fàcil, de Commodores. Marxem de cap de setmana. Recordeu que torna el fred, torna l'hivern durant dos dies. Adéu-siau.